La filosofia ens permet cada 15 dies aquesta estoneta de reflexió, d'anàlisi, de preguntes, moltes vegades incòmodes i sense resposta. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens proposes parlar de veritat i creences. Tornem a les qüestions més filosòfiques, eh?
Sí.
Més d'anàlisi.
Setmana passada vam... Bueno, la setmana passada no, fa 15 dies, el programa anterior, com que el temps passa molt ràpid, de seguida sembla que tornem a estar aquí. Ho vam dedicar a una qüestió més d'actualitat, no? A fer una anàlisi sociolingüística del català. I aquesta ocasió, doncs, la idea és plantejar un tema més pròpiament filosòfic. Malgrat que el proper programa, ja ho puc anunciar, que també abordarem un tema eminentment filosòfic i potser més encara que el d'avui, que serà què és allò que ens fa humans. Perquè en uns moments en què la intel·ligència artificial ens comença a fer qüestionar seriosament si hi ha alguna cosa, alguna qualitat que ens diferenciï inequívocament d'aquestes màquines tan sofisticades que avui ja hi convivim, doncs comença a ser una qüestió complicada. Què és allò que ens fa estrictament, inequívocament humans i, per tant, que ens fa diferents d'aquestes màquines que ens comencen a substituir en tots els tres. Però bé, això ja...
En 15 dies.
En 15 dies. Avui la idea és entrar en un tema complex, però que crec que de tant en tant és important de fer-ho, que és la qüestió dels els pressupostos, els principis, els postulats que estan al darrere de totes les nostres afirmacions, la veritat, l'opinió, les creences, la fe. En definitiva, es tracta de... una tasca de clarificació conceptual, perquè és que tantes vegades veus com la gent es discuteix i els dos interlocutors es posen d'acord i no hi ha manera, i si t'hi fixes una mica veus que en realitat no és que no estiguin d'acord, és que estan discutint sobre, pensant-se que és sobre el mateix, sobre coses diferents. Clar, és impossible que es posin d'acord. Per tant, la clarificació conceptual, i això no a nivell només personal o familiar, no?, en la discussió universal.
No a les cases al dinar de Nadal, no?
Que també, sinó en llocs, diguem-ne, més transcendents, no? Per tant, home, parem-hi una mica d'atenció al que és el fonament del nostre pensament, de les nostres idees. Perquè, encara que no ens ho sembli, tot allò que constitueix el contingut del nostre pensament, de les idees, etc., tenen una història, tenen tot un itinerari en què s'han creat, s'han format, s'han transmès, el que Nietzsche en deia una genealogia. Un terme que ell va usar per... una manera d'interpretar, evidentment, la realitat, que ell va usar per desacreditar, per qüestionar valors que semblaven inatacables, com el que és bo i què és dolent. Al final, ell deia, al final, allò que considerem bo o dolent no és més que el resultat de la decantació d'un procés històric de lluita per donar un determinat significat als conceptes. Ell, evidentment, he de recordar que definia la veritat com un mecanisme, diguem-ne, de seguretat, com una convenció que ens donem als humans per arribar a la pau social, una estratègia per no acabar destruïts en aquest combat permanent per tenir raó. És a dir, perquè tots els altres acceptin que la meva raó és la raó. Però bé... anem a la qüestió pròpiament i començarem pel començament. És a dir, he parlat de veritat, creences, etc. Existeixen les veritats? Hi ha alguna veritat absolutament vertadera, és a dir, una veritat absoluta? Si hi ha un lloc, un àmbit en el qual això s'ha... bueno, al llarg de la història s'ha pensat que era possible... és en l'àmbit d'allò que és innat, allò que trobem ja en nosaltres. Una herència innata d'allò que és vertader, d'allò que és bo, etc. És així, realment. Per no començar totalment de zero, em remuntaré a un anterior programa en el qual parlàvem de l'existència de coneixements innats en l'àmbit religiós. Perquè moltes religions ens diuen que Per saber el que és bo i és dolent no calen els savis. Investiga molt, sinó que tu més has de mirar en el fons del teu cor. I allà Déu ja ens ha posat el que és bo i el que és dolent. Hi ha alguna cosa gravada en el fons del nostre cor?
Ho hem de preguntar als científics.
O del nostre cervell, o del nostre cos. O, com deien els filòsofs empiristes del segle XVII, XVIII, nosaltres som una pissarra, blanc, un full en blanc, en el qual l'experiència hi va deixant les seves empremtes. Per tant, no hi ha res innat i tot és fruit de l'aprenentatge. Per començar, hem d'admetre que sí que hi ha alguna cosa innata en nosaltres, perquè hi ha una memòria genètica, una memòria evolutiva. Al llarg de l'evolució, l'espècie ha anat acumulant una sèrie d'informacions, aprenentatges que queden gravats en el codi genètic. Això es veu reflectit en l'àmbit neuronal, per exemple, en conductes que són les més simples, els actes reflexos, que ningú aprèn, sinó que executa de forma automàtica. No? Si t'acostes un llum a l'ull, pum, tanques la parpella, però no rumies si la tanques o no.
És innat.
És innat. I és automàtic. També a nivell neuronal trobem uns altres exemples d'aquesta memòria genètica. Fa ja bastantes dècades un neuròleg anomenat McLean va descriure el cervell de manera molt pràctica com compost de tres capes, segons la profunditat de la capa. En el fons, en el interior del cervell, trobaríem el que ell va anomenar el cervell reptilià, no? Perquè era propi dels rèptils evolutivament. I aquí descobrim els instints, és a dir, les conductes preprogramades més bàsiques. L'instint agressiu aversiu, l'instint de supervivència, el control de les funcions fisiològiques, la respiració, la digestió, etc. Tot això no ho hem d'aprendre, ja ho sabem. Després hi hauria una segona capa, que ell anomenava el cervell paleomamífer i que avui dia en diem el sistema límbic, que és on estan emmagatzemades les conductes afectives. Aquelles que l'evolució ha seleccionat per la seva utilitat de cara a la supervivència. I encara hi ha una tercera capa, que és el cervell neomamífer, el que anomenem el còrtex, que és on hi ha ubicades les zones executives, és a dir, les que prenen decisions i, per tant, les que més clarament també estan involucrades en l'aprenentatge. En l'aprenentatge intel·lectual, evidentment, però també en l'aprenentatge afectiu. Nosaltres també podem aprendre. De fet, aprenem en el món de l'afectivitat. El que passa és que l'aprenentatge afectiu és molt més complicat. D'aquí que això de l'educació emocional i el benestar emocional doncs estigui constantment en el centre del debat i les preocupacions, perquè aquest aprenentatge emocional o afectiu ha de lluitar contra aquestes pautes innates que doncs, ja hem nosaltres interioritzat evolutivament. Per exemple, tonto o no tan tonto. Totes les espècies sexuals han de lluitar per la supervivència intentant reproduir-se. I en els mamífers més desenvolupats, això s'aconsegueix amb una lluita entre els mascles a mort per aconseguir poder aparellar-se amb les femelles. Clar, això ho portem inscrit. Nosaltres som mamífers. Però, clar, nosaltres hem d'aprendre que no s'ha de matar els altres per aconseguir poder aparellar-se amb la femella que tu voldries. Ho hem après o potser no ho hem après del tot.
Sí, hi ha seriosos dubtes.
Hi ha seriosos dubtes. Això ho podríem deixar per un altre dia, però és evident que aquí hi ha una interferència no resolta adequadament. Però, a banda d'aquesta memòria, diguem-ne, afectiva o genètica, que és evident que tenim i que ens condiciona, hi ha realment unes nocions intel·lectuals, morals, innates, com filòsofs com Plató, Descartes, doncs, sostenien i tants d'altres. Sobre aquest aspecte hi ha la teoria d'un filòsof, David Hume, també empirista del segle XVIII, que és de les més conegudes i reconegudes. Ell deia que sobre els valors morals, les nocions morals, no hi ha res que sigui fruit de l'intel·lecte, no hi ha cap raonament que ens pugui donar una base per mantenir un valor moral a un altre, que es fonamenten en una espècie de tendència natural que ell en deia simpatia, i que nosaltres en diríem avui empatia, que fa que sentim una repugnància natural en determinats actes o conductes i una atracció envers d'altres. Per exemple, si veiem que algú se li està infligint algun mal, això no ens repugna, no ens agrada. I si aquest algú és una persona gran o dèbil o un nen, doncs encara molt més. I ell això ho justificava amb un raonament molt simple, que és que, clar, si nosaltres fóssim una espècie que no tinguessin cap mena de reacció positiva quan algú doncs produís un dany a un nen o l'assassinés, etc., doncs seria una espècie molt fàcilment extingible. En canvi, si no podem tolerar que algú faci mal a un nen i en canvi podem dedicar, o sigui, tenim disposició a dedicar molt de temps a la cura dels nens, doncs això és molt beneficiós per l'espècie. Per tant, ell entenia que això havia estat doncs, una evolució natural que ens havia portat a tenir aquesta tendència. Llavors, diu, no hi ha cap valor moral que puguem basar en una reflexió intel·lectual, no. Tots els valors morals estan basats en aquesta tendència natural. Llavors, cada societat això doncs, ho vesteix racionalment d'una manera o d'una altra. Al final, només hi ha aquest sentiment o aquesta tendència natural a la empatia. I en aquí ara, tot i que és separar-nos una mica de la línia més, diguem-ne, científica o més rigorosa que hem seguit fins ara, es fa difícil no parlar d'un dels grans del canvi del segle XX, del canvi de segle, i ara bastant oblidat, que és el senyor Sigmund Freud. Perquè, independentment de la valoració que en fem de la seva obra i la seva proposta psicològica, ens va subministrar un mecanisme per explicar això d'on sorgeixen els valors morals, que és bastant eficient, és bastant, ens dona un procés, una possibilitat d'entendre-ho, que fa que puguem descartar moltes altres interpretacions. No ens podrem estendre aquí, però si recordes, ell parlava del procés edípic que es produeix en la infantesa i que té com a resultat la identificació amb el que havia estat l'antic rival. El pare és el rival amb qui doncs, ens hem de barallar, però clar, és molt més fort i, per tant, acabem renunciant a enfrontar-nos-hi i reprimint aquest instint agressiu amb un procés d'identificació. Cal dir que aquesta repressió té conseqüències, i a partir d'aquí tots som més o menys neuròtics, segons l'any. Però la qüestió és que a través d'aquest procés d'identificació amb l'autoritat paterna, nosaltres recollim i interioritzem tots els valors morals, les normes socials que estan vigents en aquell moment en la societat a través de la nostra identificació amb l'autoritat paterna. Farem un parèntesi aquí. Si fas una mica d'atenció a les pel·lícules, sobretot hollywoodienses, produïdes a Hollywood, veuràs que els problemes del protagonista masculí, habitualment masculí, quasi bé en tots els casos acaben remuntant-se a algun tipus de trauma infantil patern, que amb el pare hi ha hagut algun problema. Per exemple, una de les més paradigmàtiques, Pretty Woman, no? El pare, bueno, no el va matar, però quasi. El va matar virtualment. Tanquem el parèntesi. Per tant, què és el que succeeix? Home, que nosaltres interioritzem aquests valors, però Freud ens diu que això, aquests valors queden en el superego, en el superjo. El superjo és una estructura psíquica, allò que en deien la consciència, en el món religiós, que és inconscient en la seva majoria. Per tant, nosaltres tenim interioritzat inconscientment tota una sèrie de valors morals i normes socials que després actuen perquè estan constantment jutjant si el jo fa les coses bé o no les fa bé. Però ens fa l'efecte, ens fa la impressió de que això és una cosa que ja tenim en nosaltres des de sempre, que és natural. No, no. això ho hem interioritzat en la nostra infantesa. Per tant, quan allò que dèiem fa una estona, diu és que el bé i el mal els pots trobar en el fons del nostre cor i tot això, no, els trobem en el fons del nostre superjo, que té un origen bastant diferent. Bé,
però deixem... Però hi són.
Digues, digues.
En el cor o en el cervell hi són.
En el cor o en el cervell hi són.
Influeixen.
Quin és no, influeixen. No, no és que influeixin, sinó que determinen i causen tota una sèrie de traumes i de complicacions. No, no, clar, el superjo està constantment exigint ser complert. I, en canvi, nosaltres hem d'aconseguir tirar endavant mirant d'aconseguir el que volem sense enfrontar-nos-hi massa excessivament. I d'aquí venen tots els nostres sentiments de culpa, remordiments, etc. Clar, això és, la teoria freudiana en aquest sentit és extremament explicativa i ens ajuda molt a entendre com funcionem. Però aquí el que jo volia destacar és l'origen, no?, d'aquestes idees, aquests valors, que aparentment te'ls trobes a dins. Dius, on t'han sortit? No, esclar, han sortit de la societat. No hi ha altre origen. Llavors, si
que
no...
Que no és diví, vaja.
Eh?
No és diví,
no és
aquest
diví.
Origen.
Si no hi ha veritats naturals en què puguem trobar el nostre interior, hi ha alguna veritat que existeixi des d'un altre punt de vista. La qüestió és que allò que anomenem veritats, en realitat, la immensa majoria de vegades són creences. És a dir, allò que nosaltres afirmem sense poder estar del tot segurs que sigui realment vertader. Allò que afirmem sense poder estar segur que sigui realment vertader és una creença, no és una veritat. I això s'estén pràcticament a tots els àmbits del coneixement, de les relacions socials, etc. En l'extrem hi hauria la fe. Aquella creença, diguem-ne, absolutament immotivada o que no es pot fonamentar de cap manera, no? Perquè t'ho diuen el dogma religiós, que s'acostuma a identificar amb la fe. Això és així i tu t'ho has de... i no es pot criticar. Però la fe s'estén a molts àmbits de la nostra vida, no només a la religió. Ja puc tenir fe en que el Barça guanyarà la Champions. El que passa que arguments racionals em puc aportar poc en aquests moments. O puc tenir fe que es pot tenir fe que el cònjuge que tens doncs no t'enganyarà, pots estar t'enganyant fins ara i puc dir no és tenir fe. Això no es pot evitar. Aquest seria l'extrem. El cas ordinari, com deia, és el de la creença. Les creences poden tenir molt diferent fonament. Pot ser una creença absurda, fins i tot contradictòria, pot ser una creença, bé, probable, pot ser una creença molt ben fonamentada, molt ben argumentada, fins al punt de ser tan ben travat lògicament aquesta creença que quasi la podríem anomenar veritat. Tot i que en rigor no la podem anomenar veritat, però normalment ho fem, això és veritat. Per exemple, l'emergència climàtica. Avui dia tothom admetem que això és veritat. Seria més adequat, potser, qualificada una creença no fonamentada als qui la neguen, perquè el futur no podem conèixer. Per tant. Però, per entendre'ns amb aquestes diguem-ne, maneres de com nosaltres podem arribar a fonamentar el nostre coneixement o no. Després hi ha un altre element que val la pena comentar, que és el de l'opinió. Creença i opinió són bàsicament el mateix.
Similars, no?
És que l'opinió està lligada a la subjectivitat. I la veritat està lligada a l'objectivitat. I com que les creences molts cops poden semblar que venen d'un conjunt d'individus, tenen un caràcter com a més objectiu, senten com si diguéssim més consistència. Però al final les opinions poden ser igual que les creences, fonamentades, no fonamentades, absurdes, contradictòries. Una cosa que val la pena comentar és que molts cops quan parlem, quan discutim, etc., quan tertuliem, innecessàriament i de forma redundant diem, això és la meva opinió, en la meva opinió, diem, és clar que és la teva opinió, si ho dius tu és la teva opinió, o bé cites una altra o bé estàs anunciant una veritat indiscutible, com que veritats indiscutibles n'hi ha poquetes, si és que n'hi ha, quan tu emets alguna afirmació, és la teva opinió. Per què diem en la meva opinió? Doncs perquè sembla que així, com si diguéssim, ens traiem una mica el pes de sobre. És la meva opinió, tampoc no cal prendre-se-la molt en sèrio.
Descobrim les espatlles.
No, la teva opinió serà fonamentada, no fonamentada, rigorosa, estúpida, contradictòria, igual que qualsevol creença. Per tant, pel fet que sigui la teva opinió, no et disculpa si la teva opinió no té cap tipus de sentit o de fonament. Però nosaltres... I aquest és un vici realment universal. Davant de tot això, què podem fer? Quin és el paper de la filosofia? Doncs el paper de la filosofia és mirar d'escatir tota aquesta possibilitat de fonamentar o no aquestes creences, aquestes opinions. Sí que és cert que ja des d'Aristòtil ell va veure que inevitablement havíem d'arribar a un punt en què aquesta fonamentació es deturés, perquè si diem això es fonamenta amb aquesta idea en aquesta altra, podem fer un procés de recurs a l'infinit, llavors no expliquem res. I allò no, hi ha d'haver uns primers principis, hi ha unes veritats indiscutibles a partir de les quals doncs, podem construir. I es va dedicar a establir-los, i es va establir en la física, en la filosofia, etc. Un altre dels qui va establir aquests primers principis fou, per exemple, Euclides, en els seus elements de geometria, entre els quals va dir doncs, que les substàncies en la geometria eren el punt, la recta, no sé què, i que els principis, els postulats inicials eren, per exemple, una recta és la distància més curta entre dos punts. I tu diràs, això és una veritat indiscutible, no? És intuïtivament. I, efectivament, ningú se li acudeix discutir-ho. Però, i si ho vols demostrar? No pots. No pots, perquè qualsevol demostració geomètrica parteix d'aquí. O la dones per suposada o no hi ha raonament geomètric. Clar, això dels primers principis, doncs, quan apliques a la filosofia, et dona també la dificultat de dir, no, els primers principis de la filosofia, com deia Aristòtil, són el principi d'identitat, el d'una contradicció, si una cosa és igual a si mateixa i no pot ser que sigui una altra a la vegada, però llavors ve Heràclit i et diu, no, escolti, que les coses són i no són a la vegada. Allò de, no ens podem banyar dues vegades en el mateix riu. Fins i tot en la física. Newton va establir que el primer principi de la física era que l'espai i el temps eren absoluts. Després ve Einstein i diu, no, perdoni, són relatius.
Aleshores...
S'estiren i s'arronsen,
Sí, sí.
I això afecta els fenòmens, Si jo viatjo el temps en l'espai durant molt temps a una velocitat molt gran, el temps passa menys per mi. Què podem fer davant d'això? Doncs hi ha algun criteri per decidir? Ho hem de decidir col·lectivament i hem de veure fins a quin punt després nosaltres ens adequem a aquest criteri o no. Sí que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir en compte com a criteri últim, que és totes les idees ens afecten i ens afecten personalment i socialment. Més enllà de principis, etc., els meus sentiments, allò que jo percebo, allò que jo veig que a mi em fa estar bé o malament, ha de ser un principi a tenir en compte a l'hora de decidir. Si no faig servir això, dono opció a que algú m'estigui aixecant la camisa constantment.
Pere Martí, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.